El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot coneixerem la font de les Artigues de l'Aró, una joia hídrica i etnogràfica que mos ha descobert la nostra companya tertuliana del dia, Elena Ballestero, a través d'un reportat en l'última hora. Una meravella, un cànat que per gravetat du aigua a tots els regants de la comunitat que tenen la sort i la fortuna de tenir aigua d'aquesta font mil·lenària. Després pegarem un bot fins a Manacor, perquè parlarem a l'Ajuntament per saber quines reformes se faran en el cementeri, perquè sembla que hi ha una desactualització, podríem dir, en els papers i en la qüestió administrativa, perquè hi ha fins i tot tombes que no se saben de qui són la propietat. Hi ha 5 i 6 titulars per tomba, no hi ha manteniment, s'ha de fer obra, i volen saber, perquè clar, com que Manacor és el segon municipi de Mallorca, és molt important que aquest cementeri de Sant Colòtres estigui en ordre i saber exactament de qui és cada cosa dins un lloc com un cementeri, òbviament. Després parlarem de refugis climàtics de Sa Pobla, allà on fa més calor, un dels llocs on fa més calor de les illes, i acabarem parlant de socorristes per un dia. Un curs que s'ha muntat a través del Servei de Socorrisme i Salvament de Mallorca i de Mare Save, on han ensenyat a infants menuts com s'ha de reaccionar davant d'una situació d'emergència, a la vegada que els han educat de manera envers el medi ambient i respecte en el medi marí. Dues en una, fantàstiques, iniciatives meravelloses per aprendre i com sobreviure a una situació de vegades complicada i en el mateix temps aprendre a estimar el nostre entorn, la mà. Recordeu, sempre ho dèiem, vivim enmig de la mà. I en tot això, i en Victòria Cerdà i en Yolanda Ruiz de la producció, i en Bernat Nadal en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
Agua y sed.
Agua, de Jarabe de Palo, en Pau Donés mos va regalar aquesta cançó durant la seva carrera musical. Massa pret se'n va anar el gran Pau Donés. En aquest temps en què s'aigua, precisament és com a Mallorca, fa pocs dies la nostra companya de tertúlia aquí al dia, IB3, i periodista de l'última hora, Elena Ballestero, mos va descobrir una història apassionant. Una font de la qual brollen entre 50.000 i 60.000 litres d'aigua per hora de mitjana anual. No només és una joia de la nostra natura, sinó també del patrimoni, perquè està relacionada amb els primers habitants de l'Aró. És la font de les Artigues, que és un emblema en el seu municipi. I en Biel Campins és el president de l'Associació de Regants i de l'Associació Cultural El Rum. Biel, bon dia, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Bueno, mos van quedar meravellats amb aquest reportatge de Elena Ballestero. Sempre intercanviem informació amb ella, perquè és tertuliana aquí en el nostre programa, i mos va recomanar molt aquest tema, perquè, clar, estan parlant d'una vertadera joia, sobretot ara, vosaltres, a la comunitat de regants, vos deu posar les mans en el cap quan veus els problemes que hi ha, per exemple, en el pla. Sa falta d'aigua. Sa font de ses Artigues neix a 300 metres de l'Aró, del centre, al nord des de Munts. És a dir, anant cap a Orient, per exemple, o per on seria?
Sí, lo que seria un poc el gorg darrere de la font, subterrani, està localitzat més o menys a la sortida del poble, jo millor 500 metres, no sé exactament, està un paratge que se diu precisament Ses Artigues, i hi ha un canat àrab, que hi ha unes escales que baixa cap a dins la font, i està situat ben a la vorera de l'antic camí de l'Aro Orient, anant a les parts de l'escaleta, diguéssim, si qualcú ha fet l'excursió a peu. Però està pràcticament un centenar de metres, bueno, un centenar, diversos centenars de metres de les darreres cares del barri de l'Hort de Bunts de l'Aro.
I clar, crec que és un cànat, no?, aquest sistema, sí, que ve de Pèrsia. Conta-mos, conta-mos, perquè va per gravetat. Conta-mos com funciona, perquè és una verdadera meravella.
Sí, bé, clar, són, òbviament són uns aigües subterranis i l'origen no se sap molt bé, són subterranis, surten de dins la terra, no? I el que passa és que allà, que pot passar, inclús han anat espaiòlegs, inclús una persona pot anar per dins, se pot ficar per dins la font, perquè hi ha una sèrie de gors que estan comunicats, llacs subterranis, diguéssim, i acaben el que és la sortida de la font, que hi ha una psiqui, i l'aigua d'aquest gors passa dins aquesta psiqui, i aquesta psiqui, pues ja, és molt antiga, és un element de patrimoni molt interessant, ja ve dels temps dels musulmans, dels àrabs, i de l'època islàmica, i hi ha com un canat, com una entrada de pedra, com una bòveda, i està situada ben aferrat al camí aquest de l'antic camí d'Orient, òbviament està tancat amb unes portes, però el xiquier i la gent de la comunitat hi pot baixar per veure mem el nivell de l'aigua, com està i com no està, i aquesta aigua per gravetat au dins la psiqui general, i després hi ha una psiqui general de pedra, és un element inclús arquitectònicament és interessant, que travessa tot el poble, des de la part nord, diguéssim allà on surt la font, i va cap a Riba, el darrer comuner, diguéssim, és el predi de Son Fortesa, de la possessió de Son Fortesa, que està allà a la sortida del poble anant cap a Consell, i allà acaba aquest darrer regant. I després, si hi ha un petit sobrant a qualque època de l'any, perquè no sempre, òbviament, l'aigua se'n va al torrent i tal, però aquesta psiqui general és la que travessa el poble, i després hi ha diferents ramals subterranis que van a les diferents propietats que tenen aquest dret a l'aigua.
Conta'm això,
precisament. És important perquè, sortiguem per gravetat, no és necessari l'extracció mecànica ni haver d'emplear bombes per l'aigua pública.
És completament sostenible perquè no empres ni electricitat, ni benzina amb motors, per tant, perquè, clar, antigament tot això no existia. Que, explica'm aquesta curiositat de... Crec que sou d'haver 200 comuners de la comunitat de regants, i com funcionava antigament es poden utilitzar l'aigua o no de la font de les Artigues, perquè abans crec que anava per herència, donació, traspàs, sí, i com està tot aquest tema? Perquè això sempre m'ha cridat molt l'atenció, com a València, Tribunal de les Aigües, sí. Antiga, és que l'aigua sempre ha estat un tresor. El que passa és que darrerament no sí. M'ho anat amb fins ara, que m'ho comença a faltar. Conta'm com funciona la comunitat de regants i com s'adquiries dret per poder utilitzar l'aigua de la font. Conta'm.
Sí. Bé, el que és la font en si, ja l'he dit abans, això ja prové de... Està documentat després de la conquesta de Reien Jaume, ja estem des ara, va ser quan se va constituir i tal, i, però el que és com a comunicat de regants, o el que se deia antigament sindicato de riegos, per això ja està documentat, possiblement l'existència és comunitat, tenim documents inclús, des de l'any 1871, més o manco, 1800, recordo així, 1780, això no recordo exactament la data exacta, però bé, ja arranca des del segle XIX, és a dir. Clar, això és una corporació de dret públic, però que, diguéssim, administren unes aigües privades. Bueno, això sempre ha hagut un pot de polèmica, perquè, clar, òbviament, l'ús públic de l'aigua, un bé tan escàs i tan necessari, s'ha d'entendre que és per tothom. Bueno, així és, històricament, a pesar que hi havia quan se constitueix aquesta comunitat, se fan uns títols d'aquella època, aquests títols se divideix els temps en hores d'aigua i minuts d'aigua, és a dir, i per tant, actualment, crec que són uns 278 títols. Hi ha qualque propietat que té diversos títols i tenen un títol, com dic, antigament se posaven en l'escriptura pública, avui en dia ja no se sol posar quan se fa una transmissió d'una propietat per herència o per compraventa, ja no se sol posar l'escriptura notarial, però sí que hi ha un títol com administratius que nosaltres donem, i la persona que ven o hereda o compra una finca, pues, hi va incorporada aquest dret d'aigua. Des de la possessió de son fortesa, que és un predio molt gros, carregaven molt de terreny, i antigament era dels primers o dels més importants des que varen constituir aquesta comunitat, que té 60 hores setmanals d'aigua, fins a gent que té una hora, gent que té 10 minuts, i bueno, se va distribuint, i hi ha nosaltres tenim una petita oficina amb una junta directiva, tenim uns estatuts, aquests estatuts s'han anat modernitzant des dels temps de la dictadura, la democràcia, a banda de la llei d'aigües, que hi havia el governador civil, que havia d'aprovar les juntes, etc etc. Tot això s'ha anat actualitzant. Actualment estem inscrits a la Direcció General de Recursos Hídrics, de la comunitat autònoma, la conselleria, el catàleg d'aigües privades. Tenim uns estatuts d'acord amb la llei d'aigües, les juntes se publiquen en el BOI, en fi, estem inscrits com a associació.
I la figura de Siquier m'ha cridat molt l'atenció, perquè la font de les Artigues, estan parlant de la font de les Artigues de l'Aró. El Siquier, que per cert, d'aquí ve, d'aquest ofici, igual que fuster, sabater, d'aquí ve el llinatge Siquier, el Siquier va obrint i tancant segons els minuts que té cada regant. Per exemple, són fortes, té 60 hores de setmana, i el Siquier va cronometrant i obri i tanca. Sí. És molt curiós que una feina com aquesta encara se conservi. És preciós, perquè, clar, avui en dia que parlem de feines que se perden, la feina del Siquier, saber que a la Font de les Artigues hi ha un Siquier, és meravellós saber que, com a mínim, aquesta feina no s'ha perdut. Tenim... Molt curiós, això.
És així. Nosaltres, clar, tenim una junta directiva, que hi ha un president, un tesorer, un vocal. Després tenim una petita oficina, unes dependències que l'Ajuntament molt va cedir, també, i ja tu m'ho pots administració. Clar, després ja la figura del Siquier. El Siquier, òbviament, nosaltres no tenim... Moltes coses s'han anat actualitzant. Des de quan jo era nin, jo ja tinc 63 anys, som de l'Aró, tinc una casa que té dret d'aigua, tinc una altra actualment que no té dret d'aigua, no tinc... però tota la vida ho he vist, i clar, n'he vist passar, jo era un nin, bé, aquell home a peu, amb una moto, amb bicicleta, que anava obrit, omplia comportes, tancava comportes, muntat de suro, tapava una banda, obria una altra, clar, va distribuint l'aigua segons cada comuner, segons el títol. Òbviament, no està automatitzat, ni està informatitzat, ni se pot fer de manera automàtica. És una persona que ha d'anar obrint comportes i tancant comportes. A vegades no hi ha pressió bastament, segons l'època de l'any, en l'estiu sempre hi ha problemes, perquè la gent se queixa, s'han de fer per sectors perquè la pressió no basta. En l'hivern no hi ha problema, ningú se queixa, perquè quasi sempre van anant bé d'aigua. Època d'estiu, que la font baixa, clar, s'ha de fer un ús un poc responsable, perquè clar, a vegades, si un des... com que a vegades mos trobaven gent que fa un mal ús, que s'auto... Perquè, clar, aquí hi ha com unes tronetes al llarg del poble, a la sequia general, hi ha gent que, per circumstàncies de la seva propietat, poc tenia accés, hi ha gent que no té accés, però hi ha gent que, segons l'ubicació d'una troneta, diguéssim, té accés, i si la manipula fora de Siquier, pel seu compte, i s'autoserveix aigua, fa que la pressió, que en aquell moment s'està donant aigua a un altre lloc, se perdi i pot haver problemes. Però és així, Siquier se passeja i durant un dia de la setmana va distribuint l'aigua.
Meravellós.
Òbviament, no mirant prim, és a dir, la gent, la majoria de gent sol tenir una cisterna, sol tenir un depòsit, un xafareig, algo per poder donar aigua. Clar, si el ramal ve amb molta d'aigua perquè s'hi ven i ve ple, almenys una persona té 10 minuts d'aigua setmanal, i en 5 minuts li basten, és a dir, li op, i aquella persona li diu, escolta, ja està ple de depòsit, tura l'aigua. I aquella persona tura l'aigua, òbviament.
Tant de bo tothom fes el mateix, Biel. Si tothom fes el mateix, per ventura no tindríem els problemes que tenim. Perquè... Escolta, no, que te volia demanar, perquè no només és un patrimoni hídric i històric, sinó també etnològic, perquè en el diari, a l'última hora, en Elena Ballester li contaves que un temps va arribar a 10 molins d'aigua per moldre... per moldre farina, blat, el que fos, sí. I un per tenyir. Clar, molins sí, d'aigua, l'altre dia parlàvem sobre la d'Esporles, que la sortida d'Esporles a mà dreta, en el torrent, encara queda un molí d'aigua. Avui en dia, això sembla un impossible, molins d'aigua, però que se movien per la corrent de l'aigua. O sigui, imagineu-vos Mallorca així. Com ha canviat, no? I crec que no queda res d'aquests molins, Biel, compte.
No, és així, jo, com he dit abans, tenc ja 63 anys i he nascut a l'Aro i tota la vida ho he vist, i he jugat quan tenen l'Ot fent volar estels de vora la Siqui, perquè actualment la Siqui està tapada i entubada. Dracsa, o el Ministeri d'Agricultura, fa uns anys va fer una obra molt important, però antigament la Siqui estava oberta, i hi havia granots i els lots jugàvem, ha canviat molt aquest temps. Jo, el que són els molins, pràcticament jo no els he vist en funcionament, és a dir, queden restes, efectivament, estaven a diferents finques, moltes d'elles conegudes al poble, emblemàtiques, que de vora el que era la psiqui general. Perquè després ja, com he dit, els ramals que van a cases o a finques subterrànies, que, això no, però el que era la psiqui general, doncs hi havia Canafara, Son Vidal, el Molinàs, que té aquest nom precisament del Molinàs, que hi havia aquest 10 molins, que efectivament, nosaltres precisament ara, aquest passat mes d'agost, o aquest actual mes d'agost, varen fer, encara està en marxa, una exposició damunt la font de les Artigues. I l'explicam, és a dir...
que hi havia fins i tot manxetes, que els que ho han viscut saben el que era, una manxeta, fotos d'espeleòlegs que hi havia de la mina.
Vídeos.
Exacte. Però, clar, perquè és que aquí hi ha una cosa molt important, que tu i jo som un poc més jove, però record anar a cercar aigua a la manxeta. Teníem un contacte directe amb... el que era la realitat de l'aigua o la cisterna, quan plovia, l'aigua vés, girar-se a canal de giny perquè pegués a dins la cisterna i un pic a l'any, si no hi havia una anguila, tirar-hi un pot de lleixiu per aprofitar l'aigua de pluja. Clar, ara els infants obrin el grifo i veuen que surt aigua, però és molt important divulgar que, tot això que estàs contant ara amb aquesta exposició. No sé si teniu pensat per allongar l'exposició perquè coincideixi en l'inici de l'escola i així ets el lloc com a mínim de l'hora que la poguessin anar a veure sí, sí. O sigui, aquest material, perquè
tenim,
és molt important, això.
Sí, ho tenim pensat. Estarà oberta fins dia 25 de setembre. El problema és que, clar, nosaltres, l'Ajuntament del Casal de Cultura de Sant Hores, mos deixa les sales i, clar, i tenen una programació i tenen altres activitats, altres exposicions i altres coses, i tenim el temps un poc limitat. Però ja. Estarà oberta fins dia 5, 25 de setembre i està per dir que les escoles hi vagin. I se mostra precisament una manxa, perquè, clar, jo ho he vist, per això encara, això sí que ho he vist, que la gent, quan era nin i tal, moltes cases no tenien l'aigua del poble canalitzada. I se servien de l'aigua de les Artigues. Malament sigui una aigua, diguéssim, ve ser com una concessió administrativa actualment, la comunitat de regants, és a dir, tenim aquesta concessió i és aquest ús privat, la comunitat de regants gestiona i administra aquest ús. Però sempre hem anat de la mà de l'Ajuntament, és a dir, òbviament, s'omplen depòsits públics, les cisternes públics, l'Ajuntament és comuner, és a dir, sempre que hi ha hagut necessitat se n'ha fet ús. Antigament, molta de gent omplia les seves cisternes o anaven a les manxes aquestes, que jo encara ho he vist. Hi havia una de vora l'escola pública d'Aro quan jo era nin, que tots els lots, quan anàvem per allà fent rodar la manxa, i,
exacte.
Com un joc que estigués aigua,
sí.
Que desgraciadament han desaparegut, sí. I ara sí intenten tornar a posar. Moltes d'elles s'han restaurat, òbviament no funcionaran, no trauran aigua, però la vista és una cosa, un element urbà, antic, molt guapo, i s'estan recuperant. I clar, i d'aquesta exposició fem un poc aquests usos d'aquesta aigua. Hi havia un ús domèstic, jo, també el tema dels pontarrós, hi ha diferents pontarrós en el poble,
sí, senyor,
que són unes piques que la gent, sobretot mestreses de casa d'aquell temps, hi anaven a fer la bugada, allà corria l'aigua de la font i la gent anava amb les canastres de la roba bruta a fer net allà en el carrer, els pontarrós que n'hi havia, encara existeixen, estan fora ús, òbviament, però existeixen, i un ús domèstic per les cases. L'ús principal d'aquella època era l'ús agrícola, regar els predis i les finques per labors agrícoles. Després, aquest ús energètic, que estem parlant dels molins.
Exacte.
Hi havia una activitat econòmica en aquell temps. 10 molins, un petit poble com l'Aró, era molt important per fer blat, per fer la farina. Aquest, lo d'estil també que n'hem parlat que n'hi havia un. I, en fi, i ara també hi ha un pot d'ús d'oci. És a dir, molt de xifreix s'han convertit en piscines,
sí,
i, òbviament, estem canviant. Però bé, aquesta exposició se fa una petita mostra de tot això, perquè, desgraciadament, molta gent del poble, inclús adulta, però sobretot les noves generacions, no saben el que vostè ha dit, és a dir, el xeixet del grifó i surt l'aigua, però ningú sap. Actualment a l'Aró hi ha dues depòsits municipals, que és la xarxa pública municipal, i, paral·lelament, hi ha una altra xarxa dins el poble, que és de la font de
la Garriga. L'exposició que és a Santo Gores, en el casal de
Santo Gores,
sí, de Santo Gores, sí, de l'Aró, fins dia 25, sí, sí, de setembre. Interessantíssim, sí, interessantíssim, perquè sobretot si podeu dur els al·lots per sí, això que deia en Biel, que de vegades no sabem el que tenim fins que no ho perdem.
Sí.
I d'aigua, mare de Déu, en Esplà, en Esplà ho estan passant molt malament, tot a Mallorca, i tot el Llevant fa 40 anys que no poden beure aigua del grifó perquè està en nitrats i en purins. I ara estem en el tema de l'estalvi i de vés a saber si el dia haurem de prendre, Déu no ho vulgui, només de desaladores, però és que, clar, no plou, no fas temps que feia un temps, i de vegades tu dan massa aigua. Biel Campins, és un plaer parlar amb tu, tant des de la comunitat de regants de la Font de les Antigues com la Associació Cultural del RUM, que vos dediqueu a cuidar, a tenir cura i a promoure aquestes meravelles com la Font de les Antigues, que no només és un tresor hídric, sinó també històric i etnogràfic. Biel, moltíssimes gràcies, una ferrada gràcies molt gran, bon cap de setmana.
Igualment, un plaer, moltes gràcies.
Nosaltres ara de l'Aró, d'aquí un instant pegarem un vot fins a Manacor.
Denunciar
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a migdia, el dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.
Ja per ella podia morir. Colla de mà, i les robes, colla de mà, no les miris, colla de mà,
Escoltam els Tots Sants perquè li pegam a Manacor, perquè fa pot dies la nostra companya d'Ivetra Ràdio i des Digital 100% Manacor, Anna de la Salut, mos feia saber sobre el pla d'actuació i gestió del cementeri municipal de Sant Coletes, de l'Ajuntament de Manacor. Combina actuacions urbanístiques, inversions, obres i una modernització, sobretot administrativa, per donar seguretat i conservar la gestió d'aquest equipament públic tan essencial per qualsevol municipi. Saludem Joana Maria Llull, delegada d'Espai Públic de l'Ajuntament de Manacor. Joana Maria, bon dia, benvinguda, com està?
Bon dia, moltes gràcies.
Bueno, l'altre dia anem 100% Manacor, li deu una nena de la Salut, que la situació dels cementeris, bé, de moltes dècades enrere, que vos heu trobat titularitats que no són correctes, capelles tancades de fa molts anys, i clar, això és el que voleu posar fil a l'agulla, perquè ve de molts anys enrere, això. Exactament. No és així, Joana?
Així, ens hem trobat un cementeri desactualitzat i durant aquest mandat sí que hem intentat fer-hi les inversions que podíem, però de tota manera la situació era ja de prendre una decisió important, i així ha estat. En el juny vàrem presentar el pla d'actuació, i aquest pla d'actuació contempla un paret d'accions que sí que a curt termini ja podem anar fent, i unes actuacions més llargues que ja afectarà a altres anys i serà unes inversions importants que necessitarà el cementeri.
Sí, perquè vàrem llegir també que li contava a Nana de la Salut que el reglament sí. És dels anys 80. És a dir,
clar, tenim un reglament desactualitzat, una taxa desactualitzada i un cens també desactualitzat. I això fa que hi hem de posar fil a l'agulla i comencem primer de tot per un reglament nou, on tinguem clars les propietats i on de dins cada capella poden tenir els contactes de les persones, per tant això ja ens va a un nou cens i una nova base de dades, i a la vegada la part urbanística, que jo crec que aquí sí que som més la part que ens afecta més com a ciutadans a tot, de poder tenir un espai digne que se mereixen els manacorins i manacorines.
També...
I ara hem començat.
No, que també això ha passat a altres municipis també, que vos heu trobat que quan viu de tancar una tomba, quan hi havia risc d'esbocament, que els propietaris no tenen les tombes al dia, una tomba pot tenir un cremull de propietaris, i clar, ha arribat un moment que no podeu... Això ha passat a altres municipis també, però és que clar, de la tomba només te'n recordes quan se marca el cu. I clar,
exactament, és veritat que Manacor, el sentiment de Sant Colet és el tenim molt estimat i el tenim molt reconegut, però mos passa això, que la gent no té accents al dia, i a vegades una tomba depèn de cosins i de recosins, que per també situacions personals, potser tampoc no se'n volen fer càrrec, i això fa que hem de posar-ho al dia. Vull dir, és una situació que a poc s'anirà fent, i l'Ajuntament farà les crides per tal que la gent pugui venir a actualitzar la informació i pugui posar una persona de referència d'aquell nínxol. Això anirà en el nou reglament, vull dir, és que tot va tot englobat en aquest pla que presentant de cementeri, en aquest pla de gestió.
I clar, s'ha d'impermeabilitzar els enjardinats per evitar filtracions, sepultures...
Exactament, a part de...
Les terrasses, les capelles... S'ha d'impermeabilitzar un grapat de coses, també. Sí.
Exactament. No només són les capelles tancades, sinó que tenim un cementeri antic, i això fa que les inversions s'hagin d'anar fent, sigui impermeabilització de la sepultura central, sigui les capelles, sigui les zones enjardinades, que fa que tot això, el cost sigui molt elevat. I d'aquesta manera sí que anem planificant i anirem fent per fases, sí que ara ja planificam la impermeabilització de la sepultura central, sent que la part de baix ja està arreglada, i una mica és anar posant fil a l'agulla i anar fent accions que condicionaran els pressupostos en propers anys, però que s'han de fer per responsabilitat en el cementeri i a tots els manacorins i manacorines.
Home, és que és un tema delicat i sensible, perquè hi ha 12.000 1.255 unitats d'enterrament. És una cosa delicada i sensible, perquè no hem d'oblidar que és on hi tenim els familiars i els estimats. Sí. Per tant, s'ha de tractar amb delicadesa, no?
Exactament.
Per exemple, el marc normatiu, clarificar drets i obligacions, regular les titularitats i les transmissions, tot això ha de quedar clar, perquè si no, és que després és un embull.
Ha de quedar clar i ha de ser àgil, perquè la gent, en el moment en què acudeix en el cementeri, a vegades se troben en situacions més conhortades, però a vegades que les situacions són complicades. I l'Ajuntament ha de ser àgil i ha de poder tenir la informació i facilitar el dia a dia de les accions que se facin en el cementeri. És una qüestió que queda de responsabilitat i de les persones en aquests moments.
Clar, i també, òbviament, també teniu el problema de la falta de personal en l'Ajuntament, també passa a molt de municipis de Mallorca. Sí. Que, clar, per això teniu externalitzades les feines d'enterrament, perquè només teniu una brigada municipal de 23 persones, i Manacor és enorme, 50.000 habitants, és molt extens el municipi, i 23 persones de brigada no basten. Clar, també teniu aquest problema.
Tenint en compte que gestionen totes les espais públics, totes que són actes festius, actes culturals, i edificis municipals i paviments, i l'extensió que comentes a nivell de nuclis que tenim, no només xerrant de Manacor, xerrant de Porto Cristo, de Sillot, de Xala Murada, de Xales. Per tant, l'extensió és grossa i no dona, el personal no dona, però tampoc no dona amb altres departaments que també necessiten més múscul a nivell d'ajuntament. És una qüestió que és un reclam de molts d'ajuntaments, la necessitat de personal.
Però, bueno, queda ara tornant a al cementeri, en el plenari extraordinari del mes passat, vareu posar 127.000 euros de romanent per impermeabilitzar la capella central. Però bé, ja heu dit que això seran obres que s'hauran d'allargar durant diversos exercicis pressupostaris.
Exactament.
Comandi, perquè això s'ha de fer, el cementeri és el cementeri.
Exactament.
S'ha de fer sí o sí, no?
Exactament, així serà. Sí que ara hi ha aquesta incorporació de remanents, i en els propers pressupostos també hi haurà partida específica per aquest pla d'actuació, però ja t'he dit que condicionarà els futurs governs que hi hagi a Manacor amb actuacions directes en el cementeri de Son Coletes.
Idò, que així sigui, perquè, clar, estem parlant d'una qüestió com d'im sensible i delicada, perquè quan un va al cementeri, el darrer que vol és trobar-se, ningú hi va per gust, enterrar un familiar, trobar-se problemes administratius, problemes de si se pot obrir o no se pot obrir, d'aquí a sa tomba i tot això. És important que sigui tot actualitzat, perquè en el moment en què perds una persona i que estàs de dalt, no vas de paper, sinó...
No és necessari haver de lluitar aquestes coses.
Exacte.
Per això fila l'agulla en son nou reglament, en son cens, i amb aquestes actuacions que així com arribin programades des d'urbanisme i les accions, ens podem anar fent.
I del que així sigui, Joana Maria Llull, delegada d'Espais Públics de l'Ajuntament de Manacor, moltes gràcies per atendre'm-nos, i ja saben, gràcies, manacorins, que aquestes tasques s'aprellongaran durant molt de temps, però que són imprescindibles i necessaris. Gràcies.
Exactament.
Joana Maria.
Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Nosaltres ara per la nostra radiografia mallorquina on anem fins a Sa Pobla.
Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar de refugis climàtics. Hem parlat sovint a molts de pobles que n'estan fent un, que n'estan fent dos, però el poble serà el primer municipi de Mallorca que tindrà un pla municipal de refugis climàtics. És a dir, un document on se posarà negre sobre blanc què és el que s'ha de fer i on. Serà gràcies a una subvenció del govern del Fons de Simpot del Turisme Sostenible, de Secotassa, i amb això se podrà fer el pla i ja el primer refugi de la pobla, que serà a l'escoleta municipal d'Ui el Fas. En parlem amb Joan Pérez, regidor d'Obres Públiques de l'Ajuntament de la Pobla. Senyor Pérez, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me.
Bueno, la Pobla és el paradigma de lloc on s'hauran de menester que refugis climàtics, perquè quan dèiem que quina calor fa, nosaltres demanem als companys d'aquí de redacció que són poblers i m'ho miren encara com que di volta no sabeu el que és la calor. Per tant, la Pobla serà necessari adaptar el municipi als efectes del canvi climàtic, perquè m'imagino que allà, si nosaltres aquí tenim calor a Palma, vosaltres allà sempre teniu 2 o 3 graus més. Per tant, quin lloc millor que la Pobla? No és així, senyor Pérez?
Exactament. Bueno, quin lloc millor i quin lloc la realitat mos passa per damunt. El pla de refugis climàtics ja està, o sigui, com a pla podrà, com tu has dit, negre sobre blanc, sí que veure que ho feim ara, però tota aquesta visió neix en la Next Generation aprovada després del Covid en el 2022, on ja mos donant compte que totes les obres i de places i millores de carrers i edificis municipals, els fons europeus pues, són per llevar paviment impermeable, paviment permeable, sembra d'arbres, tendalls, i amb això el que feim és pues, ja fer el pla de refugis climàtics que va més enllà. I és el que posarem damunt la taula, començant per l'escoleta, bàsicament perquè infants, persones vulnerables i adults, i gent major, pues, és la població que remés aquestes conseqüències.
Heu dit una cosa molt important, que n'estan parlant molt darrerament, canviar paviments impermeables per paviments permeables. Clar, això és perquè la terra se pugui veure l'aigua. Importantíssim, perquè aquí, per exemple, a Palma, tot és asfalt i tot llenella i cava la mà. No és així.
Exacte. Bueno, que la terra se pugui veure l'aire i, sobretot, que la retengui.
Exacte.
Refugis climàtics i tot el tema de paviment drenants i arbres i el que fan és crear microclimes. La gespa ja no s'ha de substituir, la gespa no fa aquesta feina, de fet, al contrari, el que fa és consumir aigua, és molt guapa, és vera, però és un consum, té un alt consum d'aigua, un consum d'energia, que és el que hem de modificar. També se sembra d'arbres, evidentment, quan els sembrats són petits, perquè grans no en venen.
Clar.
I, bueno, se genera un microclima que en uns anys se fa que hi ha un canvi i has d'apostar per aquest canvi cap a el que ve. El que ve i que ve per quedar, perquè, bueno, enguany les conversacions de tots els sopars i dinars donen l'aire, estic escabés per l'aire condicionat, i això ha venit per a quedar-se.
I no, i a més, que també heu dit, arbres, no? Tots posam tendals, però és que la millor ombra és la natural, que és la verda, la dels arbres. Vosaltres voleu, de fet, incrementar aquestes zones d'ombra, amb això que heu dit, plantant arbres, assenyalant els punts d'aigua, perquè és que em donen massa importància en el ciment i l'asfalt durant molts anys. I, per ventura, és el moment de tornar a repensar com eren els nostres pobles i ciutats un temps, perquè hi havia més arbres, jo ho record, d'acord que se'ls compren petits i han de créixer, però sí que és cert que falten arbres. No sé si teniu aquesta mateixa sensació dins el poble.
Bueno, tenim la sensació i l'hem modificat i l'hem canviat, sembrant arbres allà on abans hi havia arbres i els van on llevar, perquè el vinat no els volien, no? Bàsicament.
Ja.
En molts de llocs. I ara mos tornen a demanar arbres. Però bé, bueno, això és una planificació. El que fem és planificar tots els espais públics que tenim, tots, i veure quin és el que necessitem a cada espai públic. Perquè sense un pla, bé, sense un pla, una administració pública no pot funcionar. Ara sembrem un arbre aquí, ara fem un tendall allà. Nosaltres hem començat per les places i edificis públics, en so canvi, com dit, de zones impermeables per permeables, més arbres, estendalls, toldos, perquè mos entenguem, en saldones,
sí.
No per tot fan el mateix efecte. Hi ha efectes que, o sigui, hi ha toldos que el que fan és empitjorar. l'espai. Per tant, s'ha de pensar bé, s'ha de fer bé. Si posar un toldo és començar a casa per la teulada, perquè ens entenguem.
Ja.
Evidentment, jo això ho he pres, no són de formació de mediambiental, ni de, i ho he pres en els 4 anys aquests de Next Generations i d'arquitectes que entenen de tot aquest procés. Per exemple, a Pobla, fa 40 anys que tenim una piscina municipal que té una combinació perfecta entre el brat i zones d'ombra. I se fa 40 anys que se va fer. Ja se va entendre en aquell moment. Avui en dia, les piscines municipals fan de refugi climàtic. Per tant, s'ha d'apostar moltíssim i s'ha de repensar tots els pobles de Mallorca aquest tema.
De fet, tot el que heu fet darrerament, les obres que heu fet, el carrer Comerç, la plaça del Mercat, el passeig d'estren, ja ho heu fet en previsió de tota aquesta línia, zones d'ombra, arbres, tot això ja s'ha fet així, no?
Exactament. Jo fa 10 anys que duc la regidoria d'obra pública i les obres han canviat xarxa d'aigua, que fa més eficient la planta d'aigua, fa més eficient, han canviat l'enllumenat, fa més eficiència energètica, i totes les obres han començat a casa patiments. La casa patiments que és, pues, això, canviar la fisonomia de la plaça, adaptar-la a el que seria el pla espais, que en aquest cas el pla de refugis climàtics, arbres, paviments, canvi de paviments, canvi de materials que està construït perquè siguin més porosos, en roca, més arenosos. El que està de moda que eren aquests paviments dels columpios, perquè molt entenguem, o les parts infantils, que és aquest cauxo.
Sí.
També aquestes coses retenen moltíssim el calor. Un detall que no m'agradaria dir, que si me permet, l'escola de dia 7 d'agost, que van fer les proves, que hi ha una zona d'asfalt, està a 55 graus a les dues des de matí. De migdia.
Mare de Déu.
55 graus. Per tant, feim aquest estudi acurat a tots els espais de més urgent a menys urgent.
Sí.
I aquesta feina que hem de fer, totes ara les obres que feim, les adaptam en aquest canvi que hi ha, en aquest...
No, i
canvi climàtic...
No, i això que deu, s'escolta, 55... No, és que no hi pot estar ni una persona adulta, 55, imagina't un infant. No, no, i a més, afortunadament començava per l'escolta municipal, construir aquest refugi climàtic, que nosaltres sempre deim el que passa a un poble per si qualque altre municipi ho vol replicar, no? Pla municipal de refugis climàtics, la Pobla, si la Pobla s'hi posa, que allà, de passar calor, en sabeu, i perquè és cert que els registres més elevats de calor es registren a la vostra zona, si la Pobla s'hi posa, nosaltres és que la resta de municipis de Mallorca mos hi hem de fer cap viu, perquè qualque cosa de passar calor, sabeu, si feis un pla municipal de refugis climàtics. En qualsevol cas, es queda el futur, no queda res més. Sembrar arbres i, com heu dit, també paviments permeables, que deixin retenir l'aigua i que se la begui, perquè si no la perdem tota i llenega per l'asfalt. Joan Pérez, de la regidoria d'obres públiques de l'Ajuntament de la Pobla, moltes gràcies i enhorabona pel pla municipal de refugis climàtics, que tant de bo tots els municipis de Mallorca puguin replicar. Gràcies, Joan.
Moltes gràcies a volta i espero que arribin tots els fons necessaris i més per poder fer més feina, només faltaria.
Cert, que així sigui. Gràcies, Joan. Nosaltres d'aquí un instant pegam un bot a vorera de la mà per parlar amb els socorristes per una idea molt guapa que han tingut els nens.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Dilluns a les 7:30 torna Esportes en Joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem d'Esportes en Joc!
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Falanit diu que ja està de desnirvis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera i Betres Ràdio.
Bueno, Joe Cocker se va fer seu aquest With a Little Help from My Friends d'en Ringo Starr, que varen publicar els Beatles en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band l'any 68, però que ell va popularitzar l'any 69, sobretot per l'actuació a Woodstock. Amb un poquet d'ajuda dels meus amics, perquè parlant de socorristes. Diversos ajuntaments de Mallorca estan organitzant aquest estiu unes jornades dirigides en els més menuts per conscienciar, educar i mostrar que és la seguretat de la platja, a la platja. Fan activitats a la Fundació Palma Aquarium, coneixen animals de la mà, i els socorristes aprenen també per què és tan important protegir el medi marí. N'Àngel Mesa, de RSM, de Servei de Socorrisme i Salvament, que forma part de Socorristes per un dia. Àngel, benvingut, com estàs?
Hola, què tal? Gràcies.
Bueno,
muy bien.
Primer de tot, que socorrista por un dia, una idea per acostar a nens i nines la feina que feia vosaltres, els professionals de salvament i socorrisme. Què els heu ensenyat exactament i quina edat, quant d'anys tenien aquests nens que han anat en aquests cursos?
Bueno, tenemos dos variantes. Tenemos los niños un poquito más grandes, que son esos niños que ya hacen secundaria, y luego tenemos esa variante de los niños un poquito más pequeños, los niños de primaria. Y los objetivos al principio es el mismo, es crear un poco de cultura de socorrismo, como la podría haber de medicina o de otros ámbitos profesionales, y darnos un poquito a conocer.
I, per exemple, et heu ensenyat el significat dels colors de les banderes, no? O les boies, no? Coses d'aquestes tan elementals, no? Però ells ja saben coses, els nins, són més responsables del que mos pensam. Vos ha sorprès qualque nina?
Sí, bueno, el objetivo principal es eso, es sobre todo enseñarles cosas de prevención, de qué significan nuestras banderas, de dónde se tienen que ubicar, de la cartelería y todo lo relacionado con el tema preventivo. Y luego sí, luego tenemos sorpresas que tenemos niños que entienden perfectamente qué significan todas nuestras señales, que entienden para qué sirven nuestros materiales, pero bueno, normalmente nos encontramos más desconocimiento que conocimiento, pero sí, hay veces que algún niño te destaca en este tipo de cosas.
¿Y éreu vosaltres o eren els de Palma Aquarium que ens ensenyaven també coses sobre ecosistemes marí, no? Éreu tot junts?
Bueno, se hace como se dice, tots plegats.
Molt bé.
Hay cosas que se enfocan más a los compañeros de Palma Aquarium, como esta que has comentado, y nosotros cuando hablamos más de fauna hablamos de cómo esta afecta a la seguridad, más que de la propia fauna.
I els nins els diu ensenyar, per exemple, com s'ha d'actuar quan se perd un nin, per exemple, què els heu dit? Quan un nin se perd i ell sap que s'ha perdut, què els heu contat que han de fer? Perquè a mi això no m'ho varen ensenyar. Què he de fer si som un nin petit i me perd? M'he de quedar tot sol, he de visitar qualcú? Què els hi vareu contar?
Bueno, pues esta es una de las situaciones más habituales que tenemos en playa y siempre decimos lo mismo. Lo más importante es cuando llegamos es ponernos cerca de un socorrista, de una torre, de un puesto de vigilancia. Así ya tenemos muchísimo ganado de la prevención, y luego si nos ocurre una circunstancia de esta es buscar un punto de socorro que se ve por las banderas que tenemos o buscar la torre más cercana que es exactamente igual. Vamos a ver siempre una bandera ondeando en la parte más alta de la playa, y si nos acercamos ahí siempre va a haber un compañero que nos dé una mano, tanto a los tutores normalmente son los tutores los que vienen buscando a los infantes, como los propios infantes cuando se pierden.
És que, clar, molt important tot això, s'hauria d'ensenyar a les escoles. Jo no sé si ho feis, però és que hauríeu d'anar d'escola en escola explicant totes aquestes qüestions, perquè així mos evitaríem molt de ensurts. Jo no sé si mai vos han dit d'anar a qualque escola durant el curs a explicar totes aquestes qüestions elementals, no? Per nins i per no tant nins, però és que és molt important tot això.
Tenemos la iniciativa que se cumple también en invierno y hacemos prácticamente lo mismo, pero vamos dirigidos directamente a la escuela. Y aquí tenemos dos ámbitos, uno el de primaria, donde hablamos muchísimo más de la prevención y de cómo preparar el día de playa, llevarse agua y este tipo de cosas. Y luego cuando vamos a las escuelas secundarias, que ahí ya entramos un poquito en cosas más técnicas, en reconocer situaciones de emergencia y en cómo actuar. Y sí, tenemos el programa dedicado tanto para escuelas de secundaria, para institutos, como para escuelas de primaria.
M'ha agradat molt una cosa que deis vosaltres, que és que el socorrisme no consisteix únicament en intervenir quan passa una emergència, sinó educar i prevenir. I així, per ventura, no has d'intervenir perquè no hi haurà emergència. Forma part del socorrisme, també.
Claro, nuestra principal función no es rescatar, es evitar muertes, es lo que mejor lo define. Y la manera de evitar muertes siempre es trabajar la prevención, es balizar corrientes, colocar la bandera que toca e intervenir antes de que ocurra algo. Luego lo de intervenir es la tarea secundaria, y cuando se interviene normalmente es porque ya no ha quedado más remedio, porque con toda la prevención no se ha podido evitar el accidente, pero nuestro principal objetivo siempre es la prevención.
Bueno, y pregunta obligada, ¿com va l'estiu, el dia 21 d'agost? Com va a les platges de Mallorca? Moltes incidències, molt d'ofegats, perquè el mes de juny va ser horrorós. Ha continuat així la cosa? Quin balanç podeu fer? Igual, pitjor que altres anys? Què opines, Ángel?
Lo que opino es que cada vez tenemos más gente y, claro, contra más presión de gente tenemos, más difícil es, porque se tienen que ir adaptando los ayuntamientos a las nuevas realidades que tenemos en nuestras playas, y es que la temporada se está alargando muchísimo, ya no existe o prácticamente no existe la temporada baja y nuestros horarios y los servicios se tienen que ir adaptando a eso. Y luego, en cuanto al tema ahogados, pues parecido al del año pasado, porque el año pasado ya fue un año con muchísima incidencia, con muchísima afluencia, pero es por un tema de cantidad de gente. Ahí nuestras playas están prácticamente desbordadas.
I de tant de bo no tingueu molta de feina, encara que en tanta de gent és normal que estigueu fins a dalt. Però en qualsevol cas, hem de donar les gràcies als socorristes, en aquest cas a Àngel Mesa, perquè ells són els nostres àngels de la guarda quan som a la platja, a la mà. I enhorabona per ensenyar als infants, tant a l'escola com ara en l'estiu, com això de socorrista per un dia, perquè és molt important la cultura de la prevenció. Àngel Mesa, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre-nos i per la feina que feis. Àngel, gràcies a tu i a tots els vostres companys.
Gràcies a vosaltres per la feina i per donar la oportunitat de...
No em faltava d'altre, Àngel. Moltes gràcies. Bueno, i amb aquesta petita ajuda dels nostres amics socorristes, bon anar fent dilluns. Salut i bon cap de setmana. Certain it happens all the time, yeah. What?
can tell you, but it so feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a tour.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Encara queden una trentena d'incidents oberts dels 109 que s'han registrat aquesta matinada.